els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Estem amb el professor Manonelles, que havíem comentat. Nosaltres sí que hem analitzat la manera d'aparcament del professor Manonelles. Bueno, tu ets conscient o no? És que som dolents, eh?
Aquestes coses no es diuen. Però si a més, quan jo aparcava no n'era conscient, jo estava aparcant com una persona normal i corrent.
Però si has entrat a la primera.
Bueno, clar, perquè si hi ha una plaça aquí al davant per la ràdio, ja me la tinc apamada.
Hem de dir que, escolta, hi ha dos llocs aquí al davant, no? Però avui tenies lliure, potser hi ha dies que és més complicat.
Sí, però l'altre dia ja em van dir que en comptes de posar-me al darrere em posés al davant, doncs jo, disciplinadament... I avui ja dic, ja que arribem, ja em poso al davant per si ve algú i s'ha de posar al darrere.
Bé, escolta, un aparcament perfecte.
Gràcies.
Ja està. Dit això, Manuel Manonelles...
No, és que no m'has fet faltar, ara que vinc a la Guàrdia Urbana i sortir d'aquí amb un regalet, jo.
No, no. Ui, la setmana passada, digui-li, la nostra companya, la Marta Harque, li van deixar un regalet aquí, perquè havia... Ella ho va admetre, que va deixar la moto a on no l'hauria d'haver deixat.
Jo respecto totalment les normes de circulació.
Sí. Analista expert en relacions internacionals i professor associat de relacions internacionals a Blanquerna. El tenim amb nosaltres al matí a Ràdio Estel. És un luxe compartir amb ell l'actualitat internacional. I avui, Manuel, arrenquem amb la mirada, sens dubte, posada als Estats Units, perquè les notícies que ens arriben del candidat republicà Donald Trump resulten cada vegada més rocambolesques. Uh-huh. Per descriure amb un adjectiu, recordem que aquest cap de setmana Trump s'ha posat a fregir patates i a preparar hamburgueses en un McDonald's de Pensilvània. Vull dir, cada notícia que arriba és com més, què en dèiem, rocambolesca. Després també escoltava Elon Musk, que va participar en un meeting, diria que va ser divendres o dissabte, uh-huh, en què ell deia, no?, que, si no m'equivoco, saps del que t'estic parlant, que es va fer amo y señor de X justament per donar-li veu a Donald Trump, no?
Efectivament. A veure, jo crec que aquí s'han dit algunes coses que són claus. La paraula és Pensilvània, perquè el numeret el fem a Pensilvània i no el fem enlloc més. Mm. I Pensilvània és, en aquests moments, el camp de batalla. És el principal estat dels que se'n diuen els swing states.
Sí,
és a dir,
els que ballen, no?
Que aquests són... estats que ballen, ja la majoria dels estats més o menys es preveu històricament i les enquestes diuen quin serà demòcrata i quin serà republicà. Uh-huh. Sabem que és un sistema de vot indirecte, és a dir, tu votes el teu estat per un president, uh-huh, llavors l'estat que guanya, el president s'emporta els vots electorals i, per tant, no és només de tenir el màxim de vots a nivell estatal, sinó és de tenir el màxim... guanyar els estats claus, en aquest sentit. I Pensilvània, en aquests moments, és el gran cavall de batalla. Que després és el de sempre, eh? Tothom prepara, tothom fa estratègies, després les coses van per una altra manera. Però en aquests moments tothom està focalitzat en Pensilvània, o dit d'una altra manera, sobretot la campanya de Trump està focalitzada en Pensilvània.
En Pensilvània.
Però consideren que si allà guanyen, doncs es confirmaran les enquestes d'aquests últims dies que van en la direcció d'una victòria de Trump. I, per tant, doncs, també hi va haver tot el numeret de Elon Musk, aquell de que faria un sorteig d'un milió de dòlars cada dia entre els votants de Trump, etc. a l'estat de Pensilvània, doncs, perquè focalitzaven aquí. No? L'altre aspecte, que no deixa de ser curiós, és que el senyor Trump es dediqui a fer hamburgueses i patates fregides, devia ser la primera vegada en sa vida que cuinava, i per poder acusar a Harris de no saber, de no haver treballat mai amb un McDonald's,
clar,
quan precisament si algú representa... És el curiós de Trump, no? Curiós és, ell és capaç de presentar-se com l'anti-Washington i l'anti-elit, quan ell és bàsicament elit.
Això,
és un muntatge molt estrany, basat en bastants fraus, no? Però vull dir, ell tradicionalment què representava? Pues representava l'elit, diguem-ne, més que financera, especulativa en el sector immobiliari, d'hotels, etc, sobretot radicat a Nova York, no? Per tant, bé, forma part de tot aquest joc, i en qualsevol cas, i malauradament, el que sí que aconsegueix Trump és que només es parli d'ell, i tasc que només es parli d'ell parlant de Trump, també, no? I, per tant, doncs, veiem
aquesta
com...
Aquesta és una mica l'estratègia, Manuel, que tu deies. Ell el que vol, en el fons, és que es parli d'ell.
És, i a més, és la màxima, que es parli encara que sigui
que
bé.
Que sigui dolent o bé. És igual.
És igual. Que es parli d'ell i, de fet, els resultats li estan anant bé. És a dir, vam veure tot aquella a l'estiu, quan finalment doncs, Biden es retira, entre Harris, hi ha tot un creixement, i hi ha una certa percepció en aquests moments, una certa percepció generalitzada de que la campanya de Trump va més bé que la campanya de Harris, no? Entre altres coses, segurament perquè Harris per tal de guanyar el centre, ha hagut de centrar molt les seves polítiques, però tampoc vol perdre l'esquerra, llavors està fent uns moviments molt limitats. I en el fons, si anem a la substància, veiem que en el fons de política n'està parlant molt poca gent. És a dir, Trump va dient tonteries,
sí,
i que es parli de les seves tonteries. Ha tornat amb el tema de les oques de Springfield, que si es mengen també les oques els immigrants haitians,
sí,
etc. I en qualsevol cas tampoc... Però Harris més o menys fa el mateix. És a dir, Harris tampoc no vol entrar molt en qüestions polítiques perquè tenen por, doncs, d'equivocar-se.
Ostres, però això és molt significatiu. Sí.
És terriblement significatiu, sobretot si tenim en compte les conseqüències d'aquestes eleccions, que no és només el resultat i l'impacte que pugui tenir als Estats Units, i el futur de la democràcia dels Estats Units.
L'impacte que pot tenir el món.
Perquè en aquests moments el que s'està derimint és el futur de la democràcia dels Estats Units. Mm. Qui digui el contrari és que no diu la veritat. I a part d'això, tot un efecte dominó sobre les altres democràcies a nivell global, sobre el conflicte Orient Mitjà, sobre el conflicte a Ucraïna, sobre la lluita contra el canvi climàtic. És un punt extremadament decisiu, i on tu veus una campanya on del que menys es parla és precisament dels programes i de les polítiques que duran a terme, no? I per això hem vist aquests darrers dies, doncs, com s'ha activat el president Obama, i doncs, sembla ser que farà una activitat molt intensa en aquesta part final de la campanya, sobretot pel vot negre, perquè identifiquen que l'altra situació surrealista, no? Un senyor que té posicionaments clarament racistes o xenòfobs, que els ha exposat per activa i per passiva, doncs està arrossegant molt vot negre, perquè bàsicament és un vot que el que veu és, doncs, que la seva situació econòmica personal està molt pitjor ara que fa 4 anys. No? Més enllà de que formalment l'economia dels Estats Units estigui bé, com el cas de l'Estat espanyol i molts països d'Europa, la macroeconomia va bé, però la micro no va, perquè la inflació doncs, ha fet, doncs, que hi hagi hagut molta pèrdua de poder adquisitiu. I clar, la gent amb més possibilitats ho nota menys en el dia a dia, no? Veuen que l'economia va bé, veuen que tot és més car, però que a ells els hi va bé, i pagar més o menys la benzina, doncs, no els afecta, i en canvi el que és classe mitja o classe mitja baixa, doncs clar, veuen si arriben a final de mes o no arriben a final de mes segons els preus que tenen, no? I això és un dels principals elements que determinen la situació actual, no? Partint de la base de que històricament sempre s'ha dit, no? Allò, la famosa frase del Clinton, is the economy stupid, no? És un tema, la qüestió és l'economia. Clar, potser un cert encegament dels demòcrates venia per una visió macroeconòmica, és a dir, macroeconòmicament l'economia està molt bé, però en el dia a dia hi ha moltes franges de la societat, i no només als Estats Units, també aquí a Europa, doncs que no ho passen tan bé. Eh? O fins i tot molta classe mitja, que en el fons no ho acaba patint, però... que li va creixent una ansietat, veient que progressivament, de manera molt a poc, això també passa aquí, la seva capacitat, diguem-ne, econòmica es redueix, no? Perquè se n'adona que amb el mateix sou o amb el mateix estatus, doncs va incrementant la inflació, els seus sous, les seves... I per tant això va generant aquesta sensació d'una certa ansietat, que s'hi suma, doncs, la inestabilitat global, totes les qüestions vinculades a la immigració, siguin, tinguin un efecte més real o no, i tot això genera una base de vot, doncs, que porta la gent a votar opcions bastant surrealistes.
Tu que deies aquest efecte, no, que generi, ara parlaves també de la intervenció de Barack Obama, que crec que ahir també va fer un tuit felicitant a la mateixa Kamala Harris, no, que complia,
sí,
si no m'equivoco, 60.
Sí, sí, 60 anys. Sí.
Creus tu en l'efecte...
Esclar, en un context com aquest és una joventut corprenedora, no? Si compares el que teníem fa unes setmanes, no? Però bueno, veurem quina és l'evolució. Perquè certament és preocupant, també. Veus, sembla ser que molta part del vot llatí s'anirà també cap a Trump,
sí,
que és un candidat, vull dir, clarament anti-immigració, no? Però es trobem la típica situació, no?, de la immigració de segona, tercera generació, doncs, que ara es veu que té la percepció... El mateix Trump és descendent d'immigrants, la seva dona és filla d'immigrants, i fa un discurs contra la immigració. Deien que si ens venen a infectar, tot una cosa absolutament fora de lloc, doncs perquè el que vol és atiar les pors, aquestes tios més bàsiques i més principis. I ell creu que atiant aquestes pors, doncs un vot llatí que en priori hauria de votar demòcrata, doncs una part del vot llatí se'n pot anar cap a ell, una part del vot negre se'n pot anar de color se'n pot anar cap a ell, I de moment les enquestes pues, li van força bé amb aquesta situació de que no està clar. Encara hi ha un gris molt prou ampli com per anar cap a una banda o anar cap a una altra.
Tu ara deies, el professor Manonelles comentava ara, no?, els efectes que pot tenir el resultat d'aquestes eleccions presidencials als Estats Units el pròxim 5 de novembre, però està clar que un efecte directe d'aquests resultats col·lisiona directament amb un altre dels fons informatius en plan internacional que segueix sent aquesta hora el conflicte a Gaza, i és que en les últimes hores, Manuel, almenys 87 persones haurien mort al nord de Gaza i 158 han resultat ferides. Clar, avui també, mira, ho arrodonim, ens volies comentar la frase de Netanyahu que, sobre la mort del líder de Hamas, que també és una de les notícies, sens dubte, el cap de setmana, que és el principi de la fi de la guerra a Gaza. Què creus que insinua el primer ministre?
També és una frase prèvia que li taquessin
a
una de les seves residències. Bueno, no, aquest cap de setmana. Mm-hmm. Aquesta frase la diu arrel de l'assassinat. No? Jo segurament crec que és una frase per intentar respondre, jo no diré que contentar, perquè està clar que estan en posicions de confrontació directa des de fa temps, a la Casa Blanca, perquè la Casa Blanca vol tallar aquest tema ja, i se li està acabant els dies abans de les eleccions, i doncs ells van assumir que doncs l'assassinat del líder de Hamas, doncs el que havia sigut l'instigador de l'actat del 7 d'octubre, podia ser una bona excusa, podia ser una bona base, doncs per realment aconseguir un alto el foc i intentar doncs calmar la situació en el terreny, no? I llavors, què fa Netanyahu, que també és més llest que coneguilla i que a més està comptant els dies a veure si guanya el Trump per després poder fer el que li doni la gana, és dir, sí, és el principi de la fi, no és la fi, no? I el principi de la fi és un principi que diu jo ja he assolit els meus objectius, per tant, és una forma de dir jo estic guanyant, no? I en gran part es podria dir que està guanyant en el sentit de que Israel ha sigut capaç a un preu desorbitat, a nivell local, a nivell regional, a nivell humanitari, però també a nivell internacional, doncs de restablir el que se'n diu la dissuasió, no? És a dir, Israel va quedar molt tocat doncs, perquè hi va haver un atac doncs, que va demostrar que era molt més dèbil del que semblava, i doncs amb tota l'actuació que ha fet, amb tots els assassinats més o menys selectius i els massius, etcètera, etcètera, doncs, torna a demostrar doncs, que té una capacitat dissuasòria en el seu entorn. Llavors, aquest principi de la fi és una forma de fer veure que no està dient que no a Biden, però també dir és el principi de la fi. Yeah. Dir, aquí encara hi ha marge, sí. I aquest marge evidentment anirà més enllà del 5 de novembre i segons com vagi el 5 de novembre s'allargarà més o s'allargarà menys. No? I per tant, això forma part d'aquest context que després s'hi suma a l'atac doncs, a una de les seves residències aquest cap de setmana, que ell a més ha fet unes declaracions molt pròpies d'aquest tipus de persona, no? Molt personal, és un greu error. Escolta, si tu ets el líder d'un país, que ataquin a casa teva o no ataquin a casa teva no té cap tipus de valor.
Clar.
Perquè representa que tu estàs pensant... Però com que ell pensa en ell, sobretot...
En ell, personal, sí.
I la seva forma molt trumpiana d'entendre el seu país, no? Sí. Perquè en aquests moments Israel, doncs les coses com són, és un govern d'extrema dreta, no? Vull dir... Doncs ho ha pres personal i no m'estranyaria, voldria pensar que no és així, no? Que aquest atac doncs, que estem parlant més contundent que el dels darrers dies, tant a Gaza com a Beirut, respon potser a una venjança de caràcter personal d'ell, no? També és cert que l'atac a la seva residència està demostrant un petit canvi en el conflicte des d'un punt de vista ja més militar, on el que es veu que Hezbollah cada vegada té més capacitat de penetració dins de la famosa cúpula d'acer, perquè ja portem uns diversos dies on ells han vist que a través de drons dirigits i no coets, doncs el sistema de defensa israelià és menys competent i segurament també hi ha un tema d'esgotament, no dic un d'esgotament intel·lectual, perquè això funciona des d'un punt de vista també, diguem-ne, automàtic, no? Però és un sistema doncs, que s'ha posat a prova tantes vegades, s'ha utilitzat tantes vegades, doncs que el marge d'error va creixent, no? I per tant estem en un context com aquest on està clar que hi ha un... És a dir, tots estem pendents del suposat atac Iran en resposta.
Sí.
Jo no descartaria que això formi part en la mentalitat de Netanyahu de com influir en les eleccions americanes. És a dir, jo crec que Netanyahu vol fer servir d'una manera que pugui afavorir a Trump.
Ostres.
No descartem això. pel mig hi ha hagut unes filtracions aquests dies de cap de setmana, que ara es farà una gran investigació d'uns documents d'intel·ligència americana on es parla d'algunes possibilitats dels atacs, gran escàndol. Llavors hi ha qui diu que si els demòcrates estan intentant doncs, rebentar el tipus d'atac. Hi ha una situació molt confosa perquè se suposa que Israel atacarà Iran. Ja comencen a haver-hi dubtes com és que triga tant. Inicialment podia ser un debat de que la Casa Blanca estava intentant d'influir per aminorar aquest tipus d'atac. Si veiem els dies que falten per les eleccions, potser és que hi ha algú que ho vol fer servir en aquest sentit. No? I, per tant, és una situació doncs, d'alta complexitat i que, malauradament, també ve totalment condicionada pel que faci el 5 de novembre. No? Per tant, són aquestes situacions doncs, que encara genera més basarda pensar que tot que això depengui d'unes eleccions com les que estem veient, on la campanya es fa com es fa, on hi participen els personatges que hi participen i on el discurs que es fa és el que es fa, no?
Fem una cosa, rematem aquesta actualitat internacional, avui l'estem repassant, com ja sabeu, cada 15 dies, Manuel Manonelles, analista, expert en relacions internacionals i també professor de Blanquerna. Avui també ens volies comentar un tema trist, sens dubte, com és el de la política de Meloni, de construir centres de detenció de migrants en països tercers fora de la Unió Europea. Manuel.
Bueno, jo crec que en aquests moments, i això és molt trist, veiem com el principal debat polític que hi ha dins de la Unió Europea és la qüestió de la gestió de la migració. Jo no estic negant en cap moment que és un tema molt seriós que s'ha d'adreçar, però el que genera també un cert desconcert és que ara sigui la senyora Meloni la que està liderant aquest tipus de debat. No? Fa uns mesos se suposava que Meloni era com Satanàs, no? Que estava a punt d'arribar aquí, no? I ara resulta que la pròpia presidenta de la comissió, von der Leyen, doncs entra en el seu joc.
Totalment.
I no deixa de ser una mica surrealista de que quan ha entrat en el seu joc, després surti un jutge de Roma i tombi tota l'operació, no? Per tant, estem en un context molt desafortunat. Entre moltes altres coses, perquè hi ha la qüestió demogràfica, no? I per tant, tots els estudis demogràfics demostren clarament la necessitat que hi hagi migració. Una altra qüestió és com es regula aquesta migració i que per mi està clar que la regulació de la immigració a la Unió Europea el que no pot fer és anar en contra dels principis fundacionals de la Unió Europea. I el fet de crear centres de detenció en països extracomunitaris que Meloni comença amb Albània i Tunísia per qüestions de proximitat, però després et surten ja els holandesos que si volen anar a Uganda o et surten els britànics que volien enviar a Ruanda, no? Tot això genera un context que, a més, no serà efectiu, no serà eficient. Crec que més aviat es fa per populisme, per intentar fer veure que es fan cert tipus de coses, però allò és que s'entra en unes dinàmiques, en uns discurs, es normalitzen, s'assumeixen com a normals cert tipus de discursos que van completament en contra de qualsevol principi humanitari i en contra pel que va ser fundat, no? La Unió Europea. No? I tu veus països com Alemanya, que per por doncs, a les resultats electorals doncs, per el creixement de l'extrema dreta doncs, posen en suspensió Schengen. Tu veus que és el primer ministre laborista britànic el que se'n va veure la Meloni perquè la Meloni li explica com funcionarà aquest sistema. Realment estem en una situació de desconcert total i absolut que encara empitjora quan aquesta senyora, la Meloni, demostra una capacitat de lideratge que d'altres no estan demostrant.
Creus que és per això? O sigui,
no crec que és per això. Jo el que sí que veig és que Israel ataca les posicions de Nacions Unides al Líban, Itàlia té el principal contingent d'aquestes forces de pau, després ve Espanya i ven altres països, i la senyora Meloni es quadra davant d'Israel i ho pot fer, entre altres coses, perquè Itàlia ha sigut un dels països més pro-israelians en aquest conflicte. La presidenta de la comissió desapareguda, el senyor Scholz desaparegut, el senyor Macron ja ningú entén què fa, perquè un dia diu una cosa, l'endemà te'n diu una de completament contrària, un dia prohibeix les banderes palestines de les manifestacions a França, l'altre dia diu que s'ha de restringir la venda d'armes a Israel, etcètera, etcètera, i pel mig et surt una persona que té la capacitat doncs, de ser la que li diu a la comissió cap on s'ha d'anar, en una direcció que se suposava que la comissió no estava a favor, se suposava que hi van haver unes eleccions europees, tothom s'ha espantat que guanyés l'extrema dreta i ara la dreta extrema està marcant les polítiques de la comissió i al mateix temps l'únic país doncs, que és capaç de demostrar una certa autonomia estratègica, no? i dir, doncs, jo me'n vaig al Líban, eh, i faig un avís claríssim a Israel de que hi ha certes línies que no es poden travessar, i entre aquestes, doncs, la defensa de les nostres tropes, perquè són les nostres, no?, però de la missió de la Unió Europea, doncs, pues, clar, això genera basarda perquè, és clar, si, a més, els únics que són capaços de mostrar lideratge dins del context europeu són partits com els de la senyora Meloni, que recordem que els seus amiguets d'aquí són Vox, doncs tenim mala peça al taler.
Mira, deixa'm res, sé que hi hem d'anar acabant, però pensava, feia reflexió dissabte, que va ser tot el que ha passat a Cuba, que crec que és el tercer dia ja sense llum, i s'estan preparant per l'arribada de l'huracà Òscar, si no m'equivoco. I escoltava un testimoni dissabte al matí d'una dona catalana que es trobava a Cuba i deia, és que no tenim, vull dir, bueno, col·lapse total a tot el país. Hospitals, que és el primer que et ve al cap, i ella mateixa deia, és que no puc carregar ni el mòbil, vull dir, aquesta dependència, no?
Sí.
La tecnologia i l'electricitat que tenim. Saps alguna cosa més?
La situació a Cuba que respon...
És una avaria. Bueno, va sortir per una avaria?
A veure, és un sistema que és molt fràgil, el sistema cubà, perquè és un sistema molt dèbil. El que passa és que, és clar, Cuba, de qui anava de bracet? Qui li donava suport? Li donava suport a Rússia. Rússia està per altres coses. Venezuela està amb la seva crisi interna arrel de les eleccions i tampoc econòmicament no està en una situació molt, molt boiant. Un dels grans aliats dins d'aquesta nova política, perquè ens en diguem, dels països del sud, dels BRICS, seria Sud-àfrica. A Sud-àfrica hi ha talls d'electricitat. En aquest cas sembla ser més per un tema de mala gestió i de corrupció constants, no? Per tant, en aquests moments Cuba continua tenint aquella política, continua sent allà una espècie de cosa estranya al mig del Carib, on els seus padrins no estan per ells.
No estan per ells, o sigui, resumiries així, eh?
No estan per ells, no poden estar per ells, perquè estan per altres coses,
sí.
I per tant, doncs, Cuba s'ha d'enfrontar sola al món i no té la capacitat de fer-ho, perquè ja porta moltes dècades d'aïllament, doncs, i també, doncs, una política interna on no hi ha democràcia, on hi ha una com es diu, una repressió total de la dissidència, etc. Per tant, Cuba també té un problema en tant que els seus aliats, doncs, no poden estar per ella i ella sola no se'n pot sortir.
D'aquí que li donen, bueno, que clar, que es trobi desemparada, de fet, crec que deien que, bueno, que aquesta avaria, diguéssim, aniria per llarg, vull dir.
Ara podem... I en part en una zona del món, que és en una època de l'any molt sotmès als huracans, que cada vegada creixen més per culpa del canvi climàtic, etc. Per tant, és una zona especialment fràgil, però, bueno, el mateix Itàlia. Ahir mateix van tornar a haver inundacions terribles, en aquest cas a Sicília, fa unes setmanes a Emília-Romanya tornant a haver unes inundacions terribles, que fins i tot ja les asseguradores estan marxant, fins i tot hi ha gent que s'està plantejant de deixar de viure a la seva regió perquè no són capaços, doncs, de fer front als danys de diverses... I, en canvi, la senyora Meloni, la gran preocupació que potser hauria de ser més el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic està afectant el seu país, perquè el canvi climàtic és un dels principals activadors d'aquestes onades de migració, doncs la senyora Meloni no li preocupa. Li preocupa, això sí, tenir centres de detenció a Albània i fer altres coses, no? I, per tant, és aquesta realitat de l'extrema dreta o de la dreta extrema i fins i tot de tants altres posicionaments polítics que no són capaços d'afrontar l'arrel dels problemes, se senten a suposar de solucions a curt termini i, en qualsevol cas, no sé, jo avui ho pensava, no?, aquest matí he vist vídeos perquè sortien als mitjans de comunicació, no?, de com es rescatava de nou amb helicòpter a persones, doncs, de certes ciutats d'Itàlia, i pensava, realment, quina hauria de ser la prioritat en aquests moments de la senyora Meloni? És la immigració o és un país que està afectat de manera... I hi ha algunes regions específiques,
sí,
brutalment pels efectes del canvi climàtic, no? Per tant, doncs, una reflexió més, no? Perquè si realment el gran problema fos la immigració i no hi hagués cap altre gran problema Itàlia, jo no estaria gens d'acord amb les solucions que ella planteja, però ho podia entendre, però després, objectivament, els problemes són uns altres.
Sí. Manuel Manonelles, analista i expert en relacions internacionals, professor també associat de relacions internacionals a Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
I ens veiem el dia abans.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.